Bon dia, què tal, com esteu, amics oients? Benvinguts als 5 minuts més, com sempre, per repassar i actualitzar tota la informació del Ripollès i també, òbviament, de la Garrotxa, un dia que es lleva amb temperatures baixes. Ara mateix 0 graus els tenim a Vall de Núria, en tenim 6 a Das, 7 graus a Camprodon, a Sant Pau de Segúries i a Ripoll, 8 a Santa Pau, 9 graus a Mieres, a Montagut i a Besalú, 10 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, a les Preses i a Castellfollit de la Roca, 11 a Girona i a Banyoles, 12 graus a Figueres i 13 els que tenim ara mateix a Roses. Però què ens espera per al dia d'avui, Dani Ramírez?
Sembla que tindrem algun ruixadet a l'interior a la tarda, un dijous, que vindrà marcat per més clarianes al matí, algun banc de boira, tarda amb ruixats al Pirineu, Prepirineu, Ripollès, Cerdanya, Osona, Lluçanès, potser la Garrotxa, aquí no tant, i divendres una pausa, segurament sense pluja, però dissabte tornarien els ruixats.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Les obres de la nau del Pla per a la construcció de la futura residència de Ripoll haurien d'estar en funcionament en aquests moments. Segons el calendari d'obres, la primera fase del projecte preveia tenir llum verda per començar aquesta setmana. En el moment que engeguin maquinària, s'enderrocarà la nau. Aquesta primera fase s'hauria d'executar en els pròxims 5 mesos. L'alcaldessa del municipi és Sílvia Oriols.
En principi està programat que la primera fase duri 5 mesos. Es tractaria, doncs, de una primera fase de, diguéssim, enderroc i una segona fase on sí que ja es procediria més a la construcció. Esperem a finals de maig haver pogut certificar almenys vora 2 milions d'euros d'aquesta obra per tal de, com a mínim, no perdre aquesta part de la subvenció, tot i que tenim fermes esperances i il·lusions de que es pugui salvar la totalitat, però en qualsevol cas, doncs, tenim nova residència aquí, per tant, ens hem de felicitar tots plegats.
L'Ajuntament de la Vall d'en Bas lamenta que la Generalitat no trobi una solució definitiva als reiterats talls als túnels de Bracons. Es tracta d'un fet habitual i que s'ha accentuat en els darrers temps a causa de les pluges que han fet que hi hagi més filtracions d'aigua a l'interior dels túnels. Des de l'Ajuntament demanen una millor informació i logística a l'hora d'efectuar els talls de circulació, especialment quan aquests són talls complets. L'alcaldessa és Magda Roca.
És un tema que ells estan tractant. No ens van poder explicar gaire res, la veritat. No ens van donar cap solució. És un tema recurrent. Saben que és un tema que no el solucionaran, que només aniran ficant pedaços, no? I això vol dir anar gastant diners, no? En una obra que no hauria de generar, no?, aquest cost a nivell de manteniment.
L'Ajuntament d'Argelaguer adquireix part del casalot de Cal Rei i avança en l'adequació de l'edifici de l'antic ajuntament. Es tracta de dues mesures per poder oferir habitatge. Paral·lelament, el consistori treballa per poder desenvolupar l'urbanització de Can Jan, just darrere l'ajuntament, i que actualment és propietat d'un fons voltor. Argelaguer té com a prioritat, des de fa temps, treballar per oferir habitatges, sobretot a joves del poble i famílies, perquè aquests no hagin de marxar. L'alcalde d'Argelaguer és Guillem Ballàs.
Perquè ens trobem això, que sobretot el que és el jovent del poble, el qui necessita una primera vivenda, no té accés i, per tant, marxa del poble. Hem perdut una generació amb això. Llavors calia trobar una solució urgent, i urgent o relativament urgent, i per almenys intentar pal·liar, vull dir que això no ho arreglarà la problemàtica que hi ha de fons, perquè és una problemàtica general, però sí que intentar pal·liar.
Tots es completarà les reformes de la Casa Blanca en la darrera obra del Pla Únic d'Obres i Serveis 2025-2029. La idea és que l'edifici es pugui convertir en un equipament cultural per al poble. Després de la reforma estructural que s'hi va fer, ara falta habilitar-lo per als usos socials que li vol donar l'Ajuntament. El regidor de Cultura de Toses és Josep Estragués.
Ara, d'aquesta manera, a baix tenim pels serveis de l'Ajuntament, maquinària, i la planta de dalt és el que tenim demanat en aquest post nou, que això ja ens anirem al 2028, per acabar de deixar el que és la sala de dalt ben acabada, ben adequada per serveis pel poble.
I hem de dir que la Garrotxa serà una de les zones menys afectades pel canvi climàtic. El meteoròleg Tomàs Molina assegura que l'altitud i la influència atlàntica limiten els efectes del canvi climàtic en comparació amb zones com les Terres de l'Ebre o la Plana de Lleida. Admet que temperatures fins a gairebé 40 graus i períodes de sequera no són propis de la comarca de la Garrotxa. Tot i això, diu que no s'ha de tenir por al futur i veure-ho amb una perspectiva d'un canvi que no ha de ser cap a pitjor.
A Garrotxa teniu la sort d'estar, doncs, en aquesta zona del Pirineu, que malgrat que esteu notant canvis, és un dels llocs on menys canvis es noten. I per tant, quedeu, com que ja l'alçada és més alta, teniu la influència atlàntica, en realitat us arriba doncs, més aire del nord-oest, i això us manté relativament doncs, allunyats d'aquestes bosses, tu que dius, que arriben d'Àfrica o aquestes bosses més càlides que venen del sud de la península Ibèrica.
I el Núria Social d'Olot celebra 10 anys d'espai cooperatiu aquest cap de setmana. Les diverses entitats i projectes que conformen aquest espai social de la ciutat faran una festa aquest dissabte al matí al nucli antic. Des de Resilience Earth i Arrian, dos dels projectes que conformen el Núria Social actual, asseguren que el diàleg intercultural i la visió global són i seran la clau per al futur. Una de les sòcies és Erika Zarate.
Amb un propòsit que era el diàleg intercultural. I això sí, que jo crec que ens ha marcat bastant de manera transversal al llarg d'aquests 10 anys i amb tot el procés de regularització també es veu molt present, però a més, l'economia social i solidària.
I prop de 600 alumnes també han participat a l'Orient Olot, una gincama que ha convidat els estudiants a treballar la coordinació en equip, el consens i la presa de decisions en grup. A més, també promou la cohesió entre els diferents estudiants als diferents centres educatius de la comarca de la Garrotxa. La jornada ha comptat amb la col·laboració de l'Associació Esportiva Gastanquex i el Consell Esportiu de la Garrotxa. El regidor d'Educació és Josep Quintana.
Com a objectiu principalment doncs que els nanos es coneguin entre ells, els nanos de primer d'ESO de la ciutat, que cobren una nova etapa, diguéssim, a la seva vida, i es fan grans, i llavors que a part de conèixer durant el curs els alumnes que han tingut doncs, a la seva classe i al seu institut, doncs coneguin una miqueta, que vegin que a la ciutat doncs, hi ha més institut, hi ha altres alumnes i puguin ja conèixer altra gent, no?
I de l'Orient Olot al Robolot, perquè celebra 25 anys dedicats a la robòtica. La xifra que compleix aquest any aquesta fira, que és una xifra rodona i comptarà amb diverses activitats durant aquest divendres i també dissabte. A la Fira del Petit i a la Sala Turín acolliran tant la fira Steamakers com el Robolot, on es faran activitats obertes al públic, exposició de projectes i la cloenda en motiu d'aquest 25è aniversari, entre d'altres. El responsable és Toni Moreno.
Serà una qüestió sobretot d'interès pels docents i gent que li interessi la tecnologia. Ara bé, Robolo també es deu a la ciutadania. Hi haurà activitats durant tot el dia d'extraescolars, vale, gratuïtes, en aquest cas sobre el Torín, vale, i activitats això, durant tot el dia, que poden anar les nenes i els nens a jugar.
I també aquest divendres a les 6 de la tarda començarà la Festa Major de Ripoll, la primera de l'any a la comarca, amb el pregó a càrrec de la ripollesa Carme Font. Es donarà el tret de sortida a 5 jornades frenètiques. Enguany, els caps de cartell seran 31 Fam i Doctor Prats. Entre les novetats destaca la sortida del Marranàs i una cercavila nocturna on la tradició es fusionarà entre la festa. Un dels membres de la Comissió de Festes de Ripoll és Lluís Garcia.
Baixaran les escales, tots plegats, i hi haurà doncs, el ball d'obertura de tota aquesta activitat, que serà el ball del Marranàs, on hi participaran els audalets i el gegant en si. Una de les gràcies i de les novetats és que hi haurà una cercavila nocturna per tot el barri vell. No, al final vol buscar una mica el retrobament amb les arrels, al final vol embogir una mica la nit de Ripoll, i que no sigui només de festa, sinó també de tradició i cultura.
I en aquest sentit, en aquesta darrera edició, més de 950 joves es van beneficiar d'aquest servei de festa en bus que ofereix el Consell Comarcal del Ripollès, un projecte que va néixer amb un doble objectiu. Per una banda, promocionar les festes majors de la comarca i, per altra, evitar els riscos derivats de la conducció. La consellera comarcal de Joventut és Dèlia Duran.
És la seguretat dels nostres joves i és un gran punt, no?, a posar que els nostres joves puguin gaudir de les festes majors i també que nosaltres estem també tranquils, no?, en aquest aspecte.
En esports, aquest dissabte torna a les remences amb canvis en el recorregut. Unes afectacions per una esllavissada de fa unes setmanes entre Sant Joan les Abadesses i Ripoll ha provocat que s'hagi hagut d'eliminar un tram d'aquest circuit. A més, tot i això, des de l'organització estan satisfets perquè han aconseguit arribar al 20% de participació femenina. Tot i això, un dels organitzadors de les remences, Jordi Coll, explica que trobar-se amb un problema a última hora és complicat de gestionar.
Tat i primícia en aquests moments és que Trànsit ens prohibeix el pas per un desprendiment que hi va haver-hi a Sant Joan les Abadeses en direcció a Ripoll. Ha quedat el pas restringit amb un semàfor, un sol carril. El semàfor és molt llarg, la zona és molt perillosa. Hem posat totes les mesures possibles al nostre abast, però finalment no ens han donat autorització. Llavors això ens implica a modificar el recorregut d'última hora. El que farem serà que pujaran pel coll de Santigosa i cap aquí. Arribaran més aviat a Olot, i tot això ens implica, doncs, primer de tot, la pèrdua de 20 quilòmetres del recorregut i uns 100 i pico de metres de desnivell.
I la Fundació Esportiva Camprodon canvia el seu nom i es dirà Fundació Esportiva Comarcal Vall del Ter. Així ho ha decidit el patronat de la Fundació amb la voluntat de donar continuïtat a la marca FEC i abraçar tota la comarca. Amb 10 anys de vida, la FEC ha viscut un gran creixement i actualment és l'entitat amb més esportistes de la comarca. Mar Roure, en aquest sentit, ens ho explicarà d'aquí una estona, però el president de la FEC Vall del Ter és Jordi Martí.
És una realitat a la qual havíem d'arribar en algun moment. Sí que va néixer la Fundació en el seu dia molt localitzada a la Vall de Camprodon. Havíem anat creixent per la Vall del Ter. En aquests moments la Fundació té molts participants de molts punts de la comarca i hem pensat que era el moment de fer el pas endavant, de que tothom es sentís identificat justament amb el nom, no? I que el nom fos Fundació Esportiva Comarcal Vall del Ter.
I el club tenista Olot tancarà la temporada aquest divendres després de certificar la seva presència en competició europea de cara al pròxim any. El conjunt olotí jugarà el seu últim partit a casa contra l'Alacant, que es troba en tercera posició. El vicepresident del club tenista Olot, Xevi Selles, diu que és un partit per gaudir.
Que partit per disfrutar-lo, eh? La victòria de Pontevedra ha estat molt important, una pista complicadíssima i un resultat extraordinari, que l'únic que fa és avalar que la plantilla que teníem amb mi, aquesta composició que hem anat podent combinar, doncs ens ha portat aquests èxits. Una victòria de molt mèrit, 0-4, els partits van estar molt igualats, però importants aquesta victòria i assegurar la classificació europea, doncs, per tant, un colofó important a aquesta temporada.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Les obres de la nau del Pla per a la construcció de la futura residència de Ripoll haurien d'estar en funcionament en aquests moments. Segons el calendari d'obres, la primera fase del projecte preveia tenir llum verda per començar aquesta setmana. En el moment que engeguin maquinària, s'enderrocarà la nau. Aquesta primera fase s'hauria d'executar durant els pròxims 5 mesos. Paula Sayago.
Aquesta setmana haurien de començar les obres de la futura residència de Ripoll, ubicada a la nau del Pla. La reforma, amb un cost superior als 6 milions d'euros, contempla finalitzar la primera fase en els pròxims 5 mesos. L'empresa adjudicatària va formalitzar la firma a finals del passat mes d'abril. Així, i seguint el calendari, l'enderrocament hauria de començar-se a produir en els pròxims dies. Sílvia Oriols és l'alcaldessa de Ripoll.
En principi està programat que la primera fase duri 5 mesos. Es tractaria, doncs, de una primera fase de, diguéssim, enderroc i una segona fase on sí que ja es procediria més a la construcció. Esperem a finals de maig haver pogut certificar almenys vora 2 milions d'euros d'aquesta obra per tal de, com a mínim, no perdre aquesta part de la subvenció, tot i que tenim fermes esperances i il·lusions de que es pugui salvar la totalitat, però en qualsevol cas, doncs, tenim nova residència aquí, per tant, ens hem de felicitar tots plegats.
El consistori recorda que aquest projecte és fonamental per la vila.
Hem de pensar, per tant, en clau d'un futur imminent. Actualment la residència ja no cobreix les necessitats del municipi, hi ha una llista d'espera molt llarga. Amb aquesta nova residència i l'ampliació de places podrem, doncs, donar oportunitat a molts més avis i per tant, doncs, pensem que és un gran projecte.
Segons Oriols, en els pròxims mesos es tractarà el futur de les activitats i propostes que es desenvolupen a la zona.
Estem segurs que podem reubicar moltes de les activitats i esdeveniments, no necessàriament totes, perquè aquelles que es fan en horari diurn pensem que poden ser plenament compatibles amb l'activitat de residència d'avis, no? Aquelles que es fan en horari nocturn i que generen realment molta fressa, doncs sí que haurem de buscar reubicació, però pensem que el que no podíem fer, no, era prioritzar festivitats d'un o dos dies puntuals a l'any, el benestar de 365 dies dels nostres avis. Per tant, clarament hem prioritzat el benestar dels avis.
L'Ajuntament podrà fer front a aquestes obres gràcies a la subvenció de 2,7 milions d'euros.
Florenç i Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenç i Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Més coses, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas lamenta que la Generalitat no trobi una solució definitiva als reiterats talls als túnels de Bracons. Gerard Puigdemont.
En la darrera reunió amb responsables del Departament de Territori, l'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, va demanar més informació a l'hora de fer talls parcials i totals de la circulació als túnels de Bracons. Es tracta d'un fet que es repeteix periòdicament i de manera constant, i més en els darrers mesos, donat que les pluges han incrementat les filtracions d'aigua a l'interior dels túnels. Des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas lamenten que no es trobi una solució definitiva a aquest problema crònic a la via que uneix la Vall d'en Bas i Torelló.
És un tema que ells estan tractant, no ens van poder explicar gaire res, la veritat, no ens van donar cap solució, és un tema recurrent, saben que és un tema que no el solucionaran, que només aniran ficant pedaços, no? I això vol dir anar gastant diners, no? En una obra que no hauria de generar, no?, aquest cost a nivell de manteniment.
Des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas asseguren que s'han trobat amb casos de talls que han molestat a veïns i usuaris de la via.
També els hi van fer veure que en un poble com el nostre, al final la gent truca a l'Ajuntament o a l'alcaldessa directament. A mi no em fa res que els meus veïns tinguin el meu telèfon i entenc perfectament que si et trobes penjat en el viaducte, doncs que em truquin. L'únic, el problema és quan jo no els hi puc donar resposta perquè de l'altre cantó no m'han, des de la central dels túnels no m'han donat la informació del per què s'han tancat. A partir d'aquí sí que s'ha demanat, no?, que siguin més àgils a l'hora de comunicar, sobretot, no?, si veuen que hi ha d'haver-hi algun problema d'haver-lo de tancar pels dos sentits. Sembla que ha estat així, que ens donen una mica més de marge de joc.
Els de Bracons, però, no són els únics túnels que es tanquen a la Vall d'en Bas. De tant en tant també es talla el pas al túnel de Sant Esteve d'en Bas. Des de l'Ajuntament també diuen que de vegades és qüestió que ells puguin tenir la informació de què s'hi està fent realment. Posen d'exemple un dels darrers tancaments, que era per substituir la megafonia i per millorar la seguretat del túnel. El túnel es va tancar, però des de l'Ajuntament asseguren que no va ser fins després quan van poder saber-ne els motius.
I l'Ajuntament d'Argelaguet quireix part del casalot de Cal Rei i avança en l'adequació de l'edifici de l'antic Ajuntament. Es tracta de dues mesures per poder oferir habitatge.
L'Ajuntament d'Argelaguer ha adquirit una part del casalot de Cal Rei, ubicat al centre del poble, per un import de 166.000 euros. Es tracta d'un pas important per a poder-lo rehabilitar i desenvolupar-hi en un futur i quan es trobi el finançament tres habitatges. En parla Guillem Ballaz, alcalde d'Argelaguer.
Perquè ens trobem això, que sobretot el que és el jovent del poble, el qui necessita una primera vivenda, no té accés i per tant marxa del poble i hem perdut una generació amb això. Llavors calia trobar una solució urgent i urgent o relativament urgent i per almenys intentar pal·liar, vull dir que això no ho arreglarà la problemàtica que hi ha de fons perquè és una problemàtica general, però sí que intentar pal·liar.
Tot i que els hi ha costat més del previst, l'Ajuntament d'Argelaguer encara la recta final de l'adequació de l'edifici de l'antic Ajuntament, que també es converteix en un habitatge per a una família. Els ha costat finalment una mica més de 80.000 euros.
En aquest habitatge el que s'ha fet és això, el tema d'aïllaments, sanejaments, lavabo, no hi havia cuina, s'ha hagut de fer cuina, i llavors divisió d'habitacions i tot això perquè estava bastant, era un espai bastant diàfan, i ja està. Vull dir, bàsicament, vull dir que no era una gran obra, però sí que s'havia de posar al dia. Uh-huh. I això sí que en breu no, però esperem que a finals d'aquest any o principis de l'any que ve potser ja podrem tenir a disposició de la ciutadania.
Amb el que fa anys que estan a sobre, l'Ajuntament d'Argelaguer és en poder desencallar l'urbanització de Can Jan amb una promoció d'habitatges que està aturat des de fa dues dècades. Situat just darrere l'Ajuntament, les parcel·les són ara, segons l'Ajuntament, d'un fons voltor i des de l'equip de govern estan amatents per poder aprofitar l'espai.
Estem pendents de la resolució del jutjat d'Olot respecte a això, perquè estem en converses amb aquest fons per intentar adquirir les parcel·les que té aquest fons per poder-ho activar, perquè això sí que realment solucionaria el problema de l'habitatge.
Aquestes són les tres opcions que Argelaguer té per mirar de resoldre una problemàtica, la de l'habitatge, present a tots els municipis del país.
I Tossa completarà les reformes de la Casa Blanca en la darrera obra del PUOSC 2025-2029. Guido Sengerotti.
La Casa Blanca de Toses ja llueix amb una nova teulada i una estructura més sòlida després de les obres que s'hi han fet per assegurar l'edifici. Els treballs van entrar a l'anterior Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya, amb un cost d'uns 140.000 euros per substituir la coberta i mantenir l'estructura, donant-li un ús de magatzem i de garatge municipal. Ho explica el regidor de Cultura de Toses, Josep Estragués.
Ara, d'aquesta manera, a baix, tenim per serveis de l'Ajuntament, maquinària, i la planta de dalt és el que tenim demanat en aquest post nou, que això ja ens anirem al 2028, per acabar de deixar el que és la sala de dalt ben acabada, ben adequada per serveis pel poble.
En aquest sentit, s'haurà de rehabilitar la primera planta per fer un equipament d'ús social i cultural. Les obres, en aquest cas, s'inclouran en l'anualitat 2028 del PUOSC i es preveu que pugin a uns 160.000 euros. Això completarà unes obres que, a banda de donar un nou espai al municipi, mantindran un patrimoni arquitectònic del poble.
La que havia de ser l'estació original quan van inaugurar la via del tren. El que passa que per motius tècnics van canviar el traçat i després no els hi va anar bé i va ser com van construir l'estació a l'altre cantó. I llavors aquesta casa va ser més per equipaments, potser hi havia viscut algun enginyer doncs, quan feien les obres, però al final va quedar en desús. I ara està molt malament, la teulada ja caia, i amb l'altre bosc, el bosc anterior, es havia demanat subvenció per poder rehabilitar-la.
L'edifici estava en desús i en un estat de conservació molt deficient fins a les obres realitzades.
I la Garrotxa serà una de les zones menys afectades pel canvi climàtic. Néstor Carvajal.
Quin temps farà la Garrotxa el 2030? Aquesta pregunta l'ha respost el meteoròleg i cap de meteorologia de TV3, Tomàs Molina, a una xerrada de les que organitza les aules de difusió cultural de la Garrotxa. Molina admet que el clima i el temps seran diferents, però assegura que no cal tenir-li por i cal adaptar-nos. Encara més, ha afirmat que la Garrotxa és dels indrets on el temps canviarà menys amb el canvi climàtic, tot i que reconeix que els episodis de sequera i sense pluja no són pas propis d'aquesta zona.
A Garrotxa teniu la sort d'estar doncs, en aquesta zona del Pirineu, que malgrat que esteu notant canvis, és un dels llocs on menys canvis es noten. I per tant, quedeu, com que ja l'alçada és més alta, teniu la influència atlàntica, en realitat us arriba doncs, més aire del nord-oest, i això us manté relativament doncs, allunyats d'aquestes bosses, tu que dius, que arriben d'Àfrica o aquestes bosses més càlides que venen del sud de la península Ibèrica.
Molina afegeix, però, que ens haurem d'acostumar a temperatures que arribin gairebé als 40 graus, tot i no ser típiques de la Garrotxa. La xerrada ha tingut lloc a la sala magma de l'Espai Cràter i s'ha omplert de socis de la Secuga. El membre de la Junta, Toni Bach, valora com ha anat el curs i fa balanç.
Estem molt contents de com va. I bueno, jo el que també és un termòmetre nostre és el fet de que van augmentat els números de socis. Vull dir que, a veure, no és, pensa que som gent gran i per desgràcia o malauradament hi ha gent que es deixa i, per tant, deixen de ser socis, però superem els ingressos a les baixes i estem molt contents que hàgim arribat a aquesta xifra.
Han assolit més de 250 associats. El mes de juny vinent es farà l'acte de cloenda d'aquest curs i ja es prepararà la pròxima temporada, posant especial focus en temàtiques que ajudin a entendre millor el món a la gent de la tercera edat, com xerrades sobre l'Alzheimer, la intel·ligència artificial o més culturals com la poesia.
I en esports, la Fundació Esportiva Camprodon canvia el seu nom i es dirà Fundació Esportiva Comarcal Vall del Ter. Així ho ha decidit el patronat de la Fundació amb la voluntat de donar continuïtat a la marca FEC i abraçar tota la comarca. En 10 anys de vida, la FEC ha viscut un gran creixement i actualment és l'entitat amb més esportistes de la comarca. Ara sí, Marc Roure, més informació.
La Fundació Esportiva Camprodon es va constituir fa 10 anys amb la intenció de fomentar l'esport entre els més joves de la Vall Camprodonina. Al llarg d'aquests anys, l'entitat ha anat creixent. Primer va ser la integració del futbol base de la Badalona Cadesenc, moment en què es va començar a treballar amb la marca FEC Vall del Ter. I després, el creixement de l'entitat en nombre d'usuaris de fora d'aquest àmbit, amb molts nens de Ripoll, Camp de Bànol i també de la Vall de Ribes. Aquesta realitat ha dut el patronat de la Fundació a canviar el nom de l'entitat a Fundació Esportiva Comarcal. El seu president, Jordi Martí, ha detallat el perquè del canvi de nom.
És una realitat a la qual havíem d'arribar en algun moment. Sí que va néixer la Fundació en el seu dia molt localitzada a la Vall de Camprodon. Havíem anat creixent per la Vall del Ter. En aquests moments la Fundació té molts participants de molts punts de la comarca i hem pensat que era el moment de fer el pas endavant, de que tothom es sentís identificat justament amb el nom, no? I que el nom fos Fundació Esportiva Comarcal Vall del Ter.
Actualment, la FEC Vall del Ter és l'entitat esportiva més gran de la comarca, amb 367 participants entre les tres disciplines del club i essent un dels grans referents comarcals. Amb l'entitat ja consolidada, ara l'objectiu és continuar oferint un bon servei i potenciar el talent esportiu del Ripollès.
És una cosa que tenim, en certa manera, travessat, no? El fet de que quan veiem que hi ha nens i nenes que per jugar a les mateixes categories que hi ha en aquesta comarca han de marxar. No? Doncs ara hem d'aconseguir que tots aquests nens i nenes que han marxat en algun moment de la seva vida perquè no hi havia categories, ara ja n'hi ha, que vinguin, que s'assumin amb nosaltres, que s'assumin al nostre projecte, que vinguin a fer comarca, que vinguin a fer bons equips de la comarca, que vinguin a gaudir del futbol de la comarca, que vinguin a gaudir del bàsquet de la comarca, que es fa molt bona feina, no només en bàsquet, no som només nosaltres, hi ha el Ripoll i el Camp de Bànol que fan un excel·lent treball, en patinatge no som només nosaltres, també hi ha el Ripoll que fa molt bon patinatge, però nosaltres tenim ganes de fer-ho les coses molt ben fetes, per això amb les tres disciplines volem créixer moltíssim perquè realment puguem donar el millor servei a tots els nens i nenes de la comarca.
La Fundació Esportiva Comarcal té més de 20 equips de futbol, 5 equips de bàsquet i una secció de patinatge artístic coordinada pel CPA Olot, 16 vegades campió del món.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible. Arriba un moment a la vida en què el millor regal és que et cuidin, i et cuidin bé. A la Cuineta d'Olot oferim menús a domicili exclusius per a la gent gran. Plats acabats de fer, baixos en sal i amb productes frescos i de proximitat. Cuina casolana, sana i equilibrada. La diferència és clara. Menjar de veritat, acabat de fer, com el de casa. Servei tota la setmana, fàcil i còmode. Ens trobaràs al carrer Sant Rafel 22 i al vial Sant Jordi 172 d'Olot. La Cuineta d'Olot. Cuinem per cuidar-te.
Qualsevol persona pot solucionar problemes de maloclusió, malposició o apinyament dental. A la Clínica Dental Serra Marín disposem d'una solució per a cada persona i per a cada edat. Som especialistes en ortodòncia infantil i ortodòncia per adults, perquè més val tard que mai. Truca'ns al 972-280-896.
La teva mare sempre té raó.
Em compro un cotxe nou?
Filla, t'he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
Olot Motor, carretera Santa Coloma sense número, Les Preses.
Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
Aquest maig Olot es converteix en el centre de la innovació i la creativitat amb una cita molt especial, la 25a edició de Robolot. El divendres 8 de maig de 10 a 1 del migdia arriba la fira Steam Maker al Firal d'Olot, una mostra viva de projectes d'alumnes d'arreu de Catalunya, amb activitats obertes i competicions espectaculars, lluites de 3D bots, curses amb visió artificial, reptes amb wifi i molt més. El dissabte 9, la sala Alturín acull la Robolot Con 26, una jornada plena de tallers, ponències i innovacions en programació i robòtica educativa. I per tancar el dia a les 9 del vespre, Al Grave, un festival únic de música i visuals creats en directe amb Kodi. Una experiència immersiva i gratuïta que no pots perdre. Robolot 2026. Tecnologia, creativitat i futur a Olot.
Bones, què tal? Són 8:45 del matí. Repassem el més destacat de la jornada, com sempre, amb Garrotxa Activa.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Les obres de la nau del pla per a la construcció de la futura residència de Ripoll haurien d'estar en funcionament en aquests moments. Segons el calendari d'obres, la primera fase del projecte es preveia tenir llum verda per començar aquesta setmana. En el moment que engeguin maquinària, s'enderrocarà la nau. Aquesta primera fase s'hauria d'executar en els pròxims 5 mesos. L'alcaldessa de Ripoll és Sílvia Oriols.
En principi està programat que la primera fase duri 5 mesos. Es tractaria doncs de una primera fase de, diguéssim, enderroc, i una segona fase on sí que ja es procediria més a la construcció. Esperem a finals de maig haver pogut certificar almenys vora 2 milions d'euros d'aquesta obra per tal de, com a mínim, no perdre aquesta part de la subvenció, tot i que tenim fermes esperances i il·lusions de que es pugui salvar la totalitat, però en qualsevol cas doncs tenim nova residència aquí, per tant ens hem de felicitar tots plegats.
L'Ajuntament de la Vall d'en Bas lamenta que la Generalitat no trobi una solució definitiva als reiterats talls als túnels de Bracons. Es tracta d'un fet habitual i que s'ha accentuat en els darrers temps a causa de les pluges que han fet que hi hagi més filtracions d'aigua a l'interior dels túnels. Des de l'Ajuntament demanen una millor informació i logística a l'hora d'efectuar els talls de circulació, especialment quan aquests són talls complets. L'alcaldessa és Magda Roca.
És un tema que ells estan tractant. No ens van poder explicar gaire res, la veritat. No ens van donar cap solució. És un tema recurrent. Saben que és un tema que no el solucionaran, que només aniran ficant pedaços, no? I això vol dir anar gastant diners, no? En una obra que no hauria de generar, no? Aquest cost a nivell de manteniment.
I l'Ajuntament d'Argelaguer adquireix part del casalot de Cal Rei i avança en l'adequació de l'edifici de l'antic Ajuntament. Es tracta de dues mesures que per poder oferir habitatge. Paral·lelament, el consistori treballa per poder desenvolupar la urbanització de Can Jan, just darrere de l'Ajuntament, i que actualment és propietat d'un fons voltor. Argelaguer té com a prioritat, des de fa temps, treballar per oferir habitatge, sobretot a joves del poble i famílies, perquè aquests no hagin de marxar, ho explica l'alcalde Guillem Ballàs.
Perquè ens trobem això, que sobretot el que és el jovent del poble, el qui necessita una primera vivenda, no té accés i, per tant, marxa del poble. Hem perdut una generació amb això. Llavors calia trobar una solució urgent, i urgent o relativament urgent, i per almenys intentar pal·liar, vull dir que això no ho arreglarà la problemàtica que hi ha de fons, perquè és una problemàtica general, però sí que intentar pal·liar.
Tots es completarà les reformes de la Casa Blanca en la darrera obra del Pla Únic d'Obres i Serveis 2025-2029. La idea és que l'edifici es pugui convertir en un equipament cultural per al poble després de la reforma estructural que s'hi va fer. Ara falta habilitar-lo per als usos socials que li vol donar l'Ajuntament. El regidor de Cultura de Toses és Josep Estregués.
Ara, d'aquesta manera, a baix, tenim per serveis de l'Ajuntament, maquinària, i la planta de dalt és el que tenim demanat en aquest post nou, que això ja ens anirem al 2028, per acabar de deixar el que és la sala de dalt ben acabada, ben adequada per serveis pel poble.
I en d'altres notícies, la Garrotxa serà una de les zones menys afectades pel canvi climàtic. Ho explica el meteoròleg Tomàs Boliner, que assegura que l'altitud i la influència atlàntica limiten els efectes del canvi climàtic en comparació amb altres zones com les Terres de l'Ebre o la Plana de Lleida.
Garrotxa, teniu la sort d'estar doncs, en aquesta zona del Pirineu, que malgrat que esteu notant canvis, és un dels llocs on menys canvis es noten. I per tant, quedeu, com que ja l'alçada és més alta, teniu la influència atlàntica, en realitat us arriba doncs, més aire del nord-oest, i això us manté relativament doncs, allunyats d'aquestes bosses, tu que dius, que arriben d'Àfrica o aquestes bosses més càlides que venen del sud de la península Ibèrica.
I què repassarem en aquest segon tram de programa? Doncs tot això. Repassarem que el Núria Social celebra 10 anys d'Espai Cooperatiu aquest cap de setmana. Les diverses entitats i projectes que conformen aquest espai social de la ciutat faran una festa aquest dissabte al matí al nucli antic. Més notícies. Pràcticament 600 joves estudiants han participat a l'Orientolot. Aquesta gimcana convida els estudiants a treballar la coordinació en equip, el consens i la presa de decisions en grup. El Robolot celebra 25 anys dedicats a la robòtica. La fira compleix una xifra rodona i comptarà amb diverses activitats durant aquest divendres i també dissabte. Divendres també a les 6 de la tarda començarà la Festa Major de Ripoll, la primera de l'any a la comarca del Ripollès. Amb el pregó a càrrec de la ripollesa Carme Font es donarà el tret de sortida a 5 jornades frenètiques. I en aquest sentit, en la darrera edició, més de 950 joves es van beneficiar del servei de festa en bus que ofereix el Consell Comarcal del Ripollès, un projecte que va néixer amb un doble objectiu. Per un costat, promocionar les festes majors de la comarca i per altre, evitar els riscos derivats de la conducció. Pel que fa a l'àmbit esportiu, dissabte torna a les remences amb canvis en el recorregut. Unes afectacions per una esllavissada en una zona entre Sant Joan de les Abadesses i Ripoll ha provocat que s'hagi hagut d'eliminar un tram del circuit. Ho repassarem. La Fundació Esportiva Camprodon canvia el seu nom i es dirà Fundació Esportiva Comarcal Vall del Ter. Ho explica el seu president, Jordi Martí.
És una realitat a la qual havíem d'arribar en algun moment. Sí que va néixer la Fundació en el seu dia molt localitzada a la Vall de Camprodon. Havíem anat creixent per la Vall del Ter. En aquests moments la Fundació té molts participants de molts punts de la comarca i hem pensat que era el moment de fer el pas endavant, de que tothom es sentís identificat justament amb el nom, no? I que el nom fos Fundació Esportiva Comarcal Vall del Ter.
I acabarem parlant del club tenista Olot, que tancarà la temporada aquest divendres després de certificar la seva presència en competició europea. El conjunt lotí jugarà el seu últim partit a casa contra l'Alacant, un equip que es troba ara mateix en tercera posició.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
I en l'àmbit nacional i internacional, el vaixell afectat pel brot d'antivirus navega cap a les Canàries, on es preveu que arribi diumenge. Els passatgers seran repatriats al seu país d'origen des de les Canàries, mentre que els ciutadans espanyols faran quarantena en un hospital militar de Madrid. Educació reivindica l'acord amb Comissions Obreres i UGT i s'obre només a ajustar-ne el desplegament. El dia en què comença el mes de vagues i protestes del sector, la consellera d'Educació convida els sindicats a tornar a seure's, però no per reobrir un acord que diuen que és una molt bona base. Desconvocada la vaga de recollida d'escombraries a Girona, la plantilla de treballadors de Girona Més Neta ha ratificat per àmplia majoria el preacord a què han arribat de matinada l'empresa i els sindicats. Nestlé planteja un ERO de 178 persones a Catalunya, la majoria a les oficines d'Esplugues. La retallada afecta perfils tècnics, administratius i operaris, si bé l'empresa va facturar més de 97.000 milions d'euros l'any passat. I la visita del Papa també tindrà brillants U i una oració a l'estadi olímpic, que s'afegeix, com dèiem, a la Sagrada Família i a Montserrat. La Conferència Episcopal anuncia nous detalls de l'agenda de Lleó XIV per la seva visita a Catalunya els dies 9 i 10 de juny. I Rússia accentua els atacs a Ucraïna i Zelensky acusa Putin de rebutjar el seu alto el foc. Una dona morta per un dron rus en una escola bressol a Ucraïna se suma a les 28 víctimes civils de les darreres hores pels atacs a Donetsk, Poltava i també a Dnipro.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Sembla que tindrem algun ruixet a l'interior a la tarda, un dijous, que vindrà marcat per més clarianes al matí, algun banc de boira, tarda amb ruixats al Pirineu, Prepirineu, Ripollès, Cerdanya, Osona, Lluçanès, potser la Garrotxa, aquí no tant, i divendres una pausa, segurament sense pluja, però dissabte tornarien els ruixats.
A Peixos Isma trobaràs professionalitat, bon servei, qualitat i producte de proximitat. Servei gratuït a domicili. Vine al carrer Pere Lloses 7 d'Olot o truca'ns al 972 03 91 52.
El Núria Social d'Olot celebra 10 anys d'Espai Cooperatiu aquest cap de setmana. Les entitats i projectes que conformen l'Espai Social de la ciutat d'Olot faran una festa aquest dissabte al matí. Gerard Puigdemont.
L'Erika Zárate, de Resilience Earth, i Albert Serra, de Rian, són dos dels socis del Núria Social, el centre comunitari i social de la ciutat d'Olot, que enguany està d'aniversari. 10 anys en els quals diverses propostes comunitàries, ja siguin empreses, cooperatives i associacions, han desenvolupat els seus projectes i han cooperat entre si.
Amb un propòsit que era el diàleg intercultural. I això sí, que jo crec que ens ha marcat bastant de manera transversal al llarg d'aquests 10 anys, i amb tot el procés de regularització també es veu molt present, però a més l'economia social i solidària.
Asseguren que d'alguna manera han seguit el llegat del centre obrer que havia estat fa dècades al Núria Social. Durant tot aquest temps, els agents que conformen el Núria han treballat per la justícia social, la justícia ambiental, el compromís amb el nucli antic i en aspectes històrics i educatius. Exemples en són la implicació que van tenir en el PIAM del nucli antic, la Xes Garrotxa, projectes com el Carme Fest i Simbiosi Fluvial o el documental d'en Sisquet, tot a través d'una mirada diversa. També han ajudat a joves migrants i han fet formacions, a més de acompanyar iniciatives juvenils.
Volem donar continuïtat a la feina que s'estava fent des de fa més de 100 anys, des d'unes classes populars, un dret a la cultura, un dret a un accés a l'educació, un espai obert a tothom, portes obertes, que és el que intentem mantenir, bàsicament, i donar continuïtat a això, que en els temps que corren cada vegada és més difícil.
I asseguren que encara en el futur, precisament amb el repte de seguir treballant pel diàleg intercultural enfront d'una societat cada dia més polaritzada.
O sigui, necessitem noves propostes per afrontar tots els canvis i crisis que, bueno, que estem visquent i que ens venen, no? I està comprovadíssim que les diversitats ens aporta aquestes idees fora de la caixa, o sigui, aquestes propostes d'intercooperació entre diverses entitats i maneres de pensar, que ens pot generar propostes totalment innovadores per realment habitar un present i futur basat en la dignitat.
Per celebrar aquests 10 anys, els impulsors del Núria Social actual faran una festa aquest cap de setmana. Majoritàriament els actes seran dissabte al matí, amb una exposició, una ruta pel nucli antic i un dinar popular. També s'estrenarà una minissèrie de Marc Planagumà, integrant també del Núria, i que parla sobre la història d'aquest espai icònic de la ciutat d'Olot.
I uns 600 joves estudiants han participat a l'Orient Olot. Néstor Carvajal.
Prop de 600 alumnes de primer d'ESO de tota la Garrotxa participen en l'Orient Olot. Es tracta d'una cursa d'orientació amb l'objectiu de trobar el màxim nombre de fites per la zona de Sant Francesc. Aquesta activitat anual és fruit del treball conjunt de l'àrea d'esports i l'àrea de cultura i educació de l'Ajuntament d'Olot. El regidor d'Educació, Josep Quintana, explica que la intenció d'aquesta jornada és, entre d'altres, potenciar el treball en equip i la presa ràpida de decisions als joves.
Com a objectiu, principalment, doncs que els nanos es coneguin entre ells, els nanos de primer d'ESO de la ciutat, que cobren una nova etapa, diguéssim, a la seva vida, i es fan grans, i llavors que a part de conèixer durant el curs els alumnes que han tingut doncs, a la seva classe i al seu institut, doncs coneguin una miqueta, que vegin que a la ciutat doncs, hi ha més instituts, hi ha altres alumnes, i puguin ja conèixer altra gent, no?
L'activitat ha durat tot el matí i ha comptat amb la col·laboració dels alumnes dels cicles formatius d'activitats físiques de l'Escola Pia. El regidor d'Esports, Aniol Seyabona, remarca la importància de tenir professionals del món de l'activitat física.
Perquè pensem que si tenim professionals més ben preparats, més ben formats, podrem oferir
unes millors activitats, unes millors propostes, i també és la manera de seguir reclamant que es dignifiquin les condicions de treball dels professionals del món de l'esport, moltes vegades vinculades equivocament al lleure, no? I que per tant doncs, s'ha agafat d'una vessant diferent, i per tant ara el que volem nosaltres també en projectes com aquests és seguir reivindicant la necessitat de professionalitzar el món de l'esport.
Sellabon afegeix que l'Orientolot reafirma el compromís de la ciutat amb els valors de l'esport base i la formació integral dels joves. La jornada també ha comptat amb el suport del Consell Esportiu de la Garrotxa i la col·laboració de l'associació esportiva Gastanquecs.
I de l'Orientolot al Robolot, que celebra 25 anys dedicats a la robòtica, Roger Isern.
La robòtica a la Garrotxa ja porta més de dues dècades sent protagonista gràcies al Robolot. Una fira que arriba al seu 25è aniversari veient com la seva comunitat ha crescut, ha portat gent d'altres zones de fora de Catalunya i s'ha consolidat com un esdeveniment de referència al sector de la robòtica. A banda del 25è aniversari, també s'arriba al 9è any des que es reuneix experts internacionals a Olot. En el marc del 25è aniversari se celebren el Robolot dissabte, però abans també hi ha la fira Steam Makers el divendres a la zona del Firal Petit i el propi Firal. Segons el responsable del Robolot, Toni Moreno, explica a qui van dirigides aquestes activitats de la fira.
Serà una qüestió sobretot d'interès pels docents i gent que li interessi la tecnologia. Ara bé, Robolot també es deu a la ciutadania i hi haurà activitats durant tot el dia d'extraescolars, vale, gratuïtes, en aquest cas sobre el Torín, vale, i activitats això, durant tot el dia que poden anar les nenes i els nens a jugar.
Un dels moments especials d'aquesta edició serà la cloenda, que es farà a partir de les 6 de la tarda i que comptarà amb diversos punts d'interès durant el dissabte. Un d'ells serà la sessió de live coding, com ha detallat una de les responsables de la fira, Cati Quintana.
Fa un parell d'anys que fem el que diem live coding, que és, pot semblar estrany, però realment és espectacular, perquè són dues persones que posen a l'escenari i programen en directe, doncs generen imatges i música. Llavors tot plegat fa un espectacle així com, més o menys estètic, més o menys psicodèlic. Això és el live coding. Llavors això ha portat una mica en format seriós, espectacle i amb estructura, s'anomena l'Algo Rave.
Aquest divendres i dissabte la robòtica serà la protagonista a Olot amb la fira Steam Makers i el Robolot a zones, com abans explicàvem, el Firal Petit, el Firal i la sala del Turín també a la seva zona exterior. Es poden consultar al detall els horaris al compte d'Instagram de Robolot.
I aquest divendres a les 6 de la tarda començarà la primera festa major de l'any a la comarca del Ripollès, precisament la de la seva capital, la festa major de Ripoll. Paula Sayagó.
Ripoll es vesteix de gala per celebrar la seva festa major. Sant Eudald viurà 5 dies i 4 nits d'activitat frenètica amb propostes tradicionals i d'altres que s'estrenen, com la sortida del Marranàs. Aquesta novetat vol fusionar cultura i tradició enmig de les llargues nits de concerts i festa. En finalitzar el concert de 30 UFAM, entorn de 12:45 de la matinada, s'anunciarà la sortida d'aquesta nova figura de l'Església de Sant Pere, que acompanyada dels eudalets promet fer embogir la vila. Escoltem a Lluís García, membre de la Comissió de Festes de Ripoll.
Baixaran les escales, tots plegats, i hi haurà doncs, el ball d'obertura de tota aquesta activitat, que serà el ball del Marranàs, on hi participaran els eudalets i el gegant en si. Una de les gràcies i de les novetats és que hi haurà una cercavila nocturna per tot el barri vell. No, al final vol buscar una mica el retrobament amb les arrels, al final vol embogir una mica la nit de Ripoll, i que no sigui només de festa, sinó també de tradició i cultura.
Les previsions meteorològiques no són optimistes. De fet, Sant Eudald sempre es mulla per la seva festa. En cas de pluges, caldrà estar atents a possibles canvis i cancel·lacions.
Adaptar-nos a la mesura de lo possible. Sí que hi ha activitats que, en el cas que plogués, es poden fer doncs, a la Lira o en algun espai interior. Sí que hi ha els concerts de nit, que el divendres i dissabte, que estan allà al monestir, aquells no es mouen, és a dir, no hi ha un espai alternatiu per al volum de gent que poden aplegar aquesta classe de concerts.
Nous espais i noves propostes, concerts, clavells i cercaviles, també festes de tarda i baixada d'andròmines. La festa major està a punt de donar el tret de sortida, enguany amb el pregó de la ripollesa Carme Font, divendres a les 6 de la tarda.
I en la darrera edició, més de 950 joves es van beneficiar del servei de festa en bus que ofereix aquest Consell Comarcal del Ripollès, un projecte que va néixer amb un doble objectiu. Carolina Ríos.
Amb l'inici de temporada de les festes majors
i en la voluntat d'oferir una alternativa als joves i contribuir amb la seva seguretat, el Consell Comarcal del Ripollès ha engegat una nova edició del servei de festa amb bus, una iniciativa que ja suma 25 anys de trajectòria. Així ho explica Delia Duran, consellera comarcal de Joventut.
És la seguretat dels nostres joves i és un gran punt, no?, a posar que els nostres joves puguin gaudir de les festes majors i també que nosaltres estem també tranquils, no?, en aquest aspecte.
Aquest servei permet que els joves de la comarca puguin desplaçar-se en autobús per assistir a les festes i tornar a casa amb garanties de seguretat i de manera gratuïta. Escolteu a Laura Vidal, tècnica de Joventut.
El servei de festa amb bus és un servei que s'ofereixen als joves de 16 anys per munt, amb l'objectiu de que puguin utilitzar aquest servei sense tenir d'utilitzar el seu cotxe i donar seguretat a les festes majors, que és un moment d'inici per als joves de sortir de festa.
Pel que fa a la darrera edició, gairebé un miler de joves de la comarca van fer-ne ús.
I si no vaig mal encaminada, que em corregeixi la tècnica, però són més de 950 persones que van agafar aquest servei. Vull dir, és acceptat, també, no?, és bo per als nostres joves, per al que diem, de la seguretat de tot un conjunt, de la conducció, d'establir aquests vincles també als municipis. I bé, i també recordar que aquest servei està dins del bus, hi ha un servei que és el de seguretat, que hi ha una agència, no?, uns professionals de la seguretat, perquè també dins del bus hi ha aquest, és que me repeteixo, però és veritat, seguretat, i és que la paraula aquesta és la que tenim de contribuir que totes les festes majors, no?, com bé, i aprofito, com els punts liles, la campanya del consum, bueno, doncs tot això va encadenat i va sorgint, no?, que sigui també perquè tothom pugui gaudir d'aquestes festes majors i que siguin sobretot segures per als nostres joves.
El projecte dona cobertura a diversos municipis de la comarca com Ripoll, Ribes de Freser, Planoles, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadesses, Can de Bànu i Llanars.
I aquest dissabte torna les remences amb canvis en el recorregut. Unes afectacions per una esllavissada de fa unes setmanes entre Sant Joan de les Abadesses i Ripoll ha provocat que s'hagi hagut d'eliminar un tram del circuit. Roger Isern.
Les remences torna aquest dissabte amb diverses novetats. Aquest dimarts, quan quedava menys d'una setmana per començar una nova edició, l'organització va rebre un comunicat que explicava que s'havia d'eliminar un tram del recorregut a conseqüència d'una esllavissada que va haver-hi en un tram del Ripollès. Un dels organitzadors de les remences, Jordi Coll, explica que a última hora és complicat de gestionar quan passen aquest tipus de problemes.
Tat i primícia en aquests moments és que Trànsit ens prohibeix el pas per un desprendiment que hi va haver-hi a Sant Joan les Abadesses en direcció a Ripoll. Ha quedat el pas restringit amb un semàfor, un sol carril. El semàfor és molt llarg, la zona és molt perillosa. Hem posat totes les mesures possibles al nostre abast, però finalment no ens han donat autorització. Llavors això ens implica a modificar el recorregut d'última hora. El que farem serà que pujaran pel coll de Santigosa i cap aquí arribaran més aviat a Olot, i tot això ens implica, doncs, primer de tot la pèrdua de 20 quilòmetres del recorregut i uns 100 i pico de metres de desnivell.
Amb aquesta reducció del recorregut, la prova llarga de les remences passarà a tenir uns 155 quilòmetres en comptes dels 175 previstos. A més, també perdrà un total d'uns 100 metres de desnivell. Un dels objectius que també tenien des de l'organització de les remences era potenciar la participació femenina, una participació que, segons Coll, han aconseguit augmentar.
Seguim cada any superar més la participació femenina. Pensem que les curses o les marxes tipus la nostra, doncs, és difícil passar del 10%. Nosaltres ens seguíem així, doncs, fins fa 3 o 4 anys que vam decidir fer una aposta en ferm per la participació femenina en proves d'aquest tipus i sobretot amb la nostra, i al final hem aconseguit arribar pràcticament al 20%, no? Teníem un objectiu d'arribar al 25%. Costa molt, vale? Perquè els esforços hi són, però bueno, al final Estem molt contents.
Les remences tindrà dos recorreguts diferents, un de llarg que s'aproxima als 160 km i el curt que amb la reducció arriba als 80 km. És una prova que comptarà amb més de 2.200 participants, alguns d'ells que venen des de diferents parts del món.
La participació principal és la de Catalunya i molt tot el que és l'àrea metropolitana de Barcelona, evidentment pel gruix de població, però després també tenim molta participació catalana, espanyola i francesa, no? Llavors ja ve en menor part, doncs, ens venen gent d'altres punts del món, no? Ens venen gent de Canadà, ens venen gent de Brasil, ens venen gent d'Oceania i tot, i bueno, però això és, al final és la nostra marxa, és una marxa internacional, està dins el calendari UCI, i això fa doncs que tingui una visibilitat a nivell mundial i que, bueno, que si a més és reconeguda, doncs fa que s'engreixin a venir a veure com funciona per aquí.
Des de l'organització diuen que seria impensable a dia d'avui tornar a tenir xifres properes als 3.000 participants, perquè en l'àmbit d'organització és molt difícil d'encabir-ho en un poble tan petit com és el cas de Sant Esteve d'en Bas. La remença es transcorre per tres comarques diferents, la Garrotxa, Ripollès i Osona. Aquest dissabte es donarà el tret de sortida a partir de les 8 del matí des del carrer Ample de Sant Esteve d'en Bas. A més, enguany també es durà a terme la remença Kids per als més petits d'entre 5 i 13 anys.
I el Club Tenista Olot tanca la temporada aquest divendres després de certificar la seva presència europea de cara a la pròxima temporada.
Miguel Ángel Pantoja, Rafael de las Heras, Damien Provost i Arnau Pons han estat els quatre màxims protagonistes d'una temporada històrica del Club Tenis Taula Olot. Una temporada que el conjunt olotí tancarà aquest divendres a casa contra l'Alacant. I és que la temporada és per emmarcar perquè el Club Tenis Taula Olot ha estat capaç de guanyar la Copa del Rei, classificar-se per una final europea i tornar-se a classificar per jugar a Europa la pròxima temporada. Ara vol tancar la superdivisió de la millor manera, tal com explica el vicepresident del club olotí, Xavi Seyes.
Que partit per disfrutar-lo, la victòria de Pontevedra ha estat molt important, una pista complicadíssima i un resultat extraordinari, que l'únic que fa és avalar que la plantilla que teníem amb mi, aquesta composició que hem anat podent combinar, doncs ens ha portat aquests èxits. Una victòria de molt mèrit, 0-4, els partits van estar molt igualats, però importants aquesta victòria i assegurar la classificació europea, doncs, per tant, un colofó important a aquesta temporada.
Tot i tenir-ho tot fet, el Club Tenis Taula Olot vol optar a situar-se en quarta posició, que ara mateix ocupa l'Irun Leka Enea. Tot i ser l'últim partit, l'enfrontament serà exigent contra el tercer classificat, l'Alacant. La tripleta escollida per enfrontar aquest partit estarà formada per Miguel Ángel Pantoja, Rafael de las Heras i Damien Provost. Tot i això, Arnau Pons també hi serà present per acompanyar l'equip en l'últim partit.
I això és tot dels 5 minuts més d'avui dijous, 7 de maig del 2026, com sempre repassant l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Que vagi molt bé, gràcies, com sempre, per la confiança.